el perquè de tot plegat.
2:15. Avui hem rigut al començament, ara riurem menys, per entendre'ns, però jo crec que és important passar-s'ho bé també parlant del coronavirus i com ens ho podem saber, doncs, en trucades dels oients, amb els dubtes que genera una situació com aquesta que no estem acostumats i esperem que per molts anys no hi tornem a ser-hi. Mm. En aquest punt, al costat del Toni Aire, de la Lola García, de l'Anton Losada i del Bernat de Déu. Marc Ramentol és el director general de Professionals de la Salut. Bon dia, doctor.
Bon dia.
Ha pujat amb ascensor.
He pujat amb ascensor.
Sí, i ple, perquè només
I
en va
ple.
Un.
I ple, bueno, que és un clàssic també d'aquest grup, que només vagi un, només vagi un ascensor, que algun dia ens explicaran perquè no va sempre el segon, però fes igual. Sembla el Toni Clapés, ara. En aquest ascensor hi caben més de 15 persones. Hem d'evitar aglomeracions com aquestes?
A veure, jo crec que el primer que hem de dir a dia d'avui és que el coronavirus no està circulant, o no tenim evidències que el coronavirus circuli en la societat, en la comunitat, de manera lliure. De moment, tots els casos que hem anat tinguent a Catalunya podem establir majoritàriament una traçabilitat clara, alguns d'ells estan en investigació, però en tot cas, a dia d'avui no tenim el virus circulant lliurement per Catalunya. Per tant, el més probable és que en aquest ascensor del grup Godó tampoc hi hagi el coronavirus. Dit això, sí que jo crec que hi ha una recomanació que hem de començar a dir, i és que aquelles persones doncs, més grans o amb fragilitat o amb situacions de salut que signifiquin doncs, una certa vulnerabilitat han de començar a adquirir l'hàbit d'evitar aquests espais on no es pugui garantir una certa, on aquesta distància mínima de seguretat.
Val. Tinguem-ho clar, no estem parlant d'una alerta mèdica, doctor, estem parlant d'una alerta sanitària, no? És a dir, més enllà del virus, que evidentment el virus, com passa amb altres virus, és a dir, no sabem, la diferència amb el virus de la grip és que aquest no sabem exactament gaire com es desenvolupa, comencem a tenir alguns indicis. Però és evident que més enllà del virus, el problema és saturar els hospitals. Aquest seria el gran problema, no?
Aquest seria un problema en una situació en el que es parla de fase de mitigació, diguem-ne, de la infecció pel coronavirus, que no és la situació en què ens trobem actualment. Això no vol dir que el sistema no s'hi estigui preparant. I quan dic el sistema, no parlo d'una mena de cosa abstracta. Estic parlant, doncs, dels seus professionals, dels seus directius. A dia d'avui s'estan preparant escenaris, s'estan preparant escenaris de contingència per fer front a diferents evolucions de la infecció per coronavirus. Però avui en dia no és actualment la fase en què ens trobem.
Doctor, si li pregunto cap on anem aquests pròxims dies, és molt difícil que m'ho pugui dir perquè... Vostè és metge, vostè no és... No estem parlant. Vostè no té una bola de vidre, no? I menys amb un sistema mèdic. Però si jo li pregunto, cap on creu que les mesures que ens està portant el govern de la Generalitat, o que està portant aquest moment el govern d'Espanya, o fins i tot l'Organització Mundial de la Salut, cap on caminem? És a dir, aquí, a Catalunya, cap on caminem?
Jo, abans que res, li diria una cosa. És a dir, la lluita contra la infecció del coronavirus no és una lluita ni del govern de la Generalitat, ni de l'OMS, exclusivament. És una lluita de tota la ciutadania. M'explico. Efectivament, jo no li puc dir on estarem d'aquí 15 dies, però el que sí que li puc dir és que allò que fem a partir d'ara com a país, cadascú individualment, en la seva quotidianitat, fent una suma d'esforços col·lectiu, és el que determinarà en quina situació estarem d'aquí 15 dies. Per tant, ens hi hem de posar des d'ara.
Per tant... Anava a dir una cosa molt... Calcem-nos amb les mesures que... Quan dic calcem-nos, vull dir coses que habitualment potser sí que es tancaran a les escoles.
Les decisions en la fase de contenció en què estem prenent ara, es aniran prenent progressivament, d'acord amb l'evolució dels escenaris, sempre de manera coordinada amb el govern de l'Estat i també de manera coordinada amb Europa. Però, en tot cas, el que ens diuen els experts, el que ens diu l'evidència, el que ens diu l'experiència, no només d'altres epidèmies passades com aquesta, en què estem començant, sinó també la pròpia del coronavirus, és que la suma, la capacitat que tingui la població d'efectivament interioritzar aquestes mesures higièniques, aquestes mesures de comportament, són el que acaba determinant com i quan es produeix el pic de la infecció pel coronavirus.
Perquè ens entenguem, el que ha passat aquesta nit a la Xina, que és que pràcticament allà ho han donat ja per acabat, de fet el president de la Xina ja ha anat a Wuhan amb la... Si el president del país va al lloc on la zona zero, vol dir que ja està, el donen per liquidat. Això és una bona notícia, afecta Europa o no?
Això, efectivament, és una bona notícia perquè realment demostra que és possible que a través de mesures de salut pública, a través de mesures doncs, diguem-ne, d'àmbit social i també amb una important intensitat de recursos mèdics, és possible controlar la infecció per coronavirus. Per tant, jo entenc que això és una bona notícia.
Encara estem en el pic pujant, no? O sigui, hi haurà més casos, hi haurà més morts, això ens haurem d'adaptar aquests pròxims dies i setmanes, no?
Efectivament, no està passant res que no sapiguéssim ja fa setmanes que passaria. Estan augmentant el número de casos, seguint una corba epidèmica, com es comporten habitualment els virus. Per tant, no està passant res que no haguéssim previst prèviament. És una situació d'alarma? No, en el sentit següent. La situació d'alarma es produeix, des del meu punt de vista, quan, com a país, com a autoritat sanitària, com a govern, tenim la percepció que som espectadors passius i que, mira tu, s'han de salvar els mobles. No estem en aquesta situació. Continuem tenint la paella pel mànec a través de les accions que pugui desenvolupar el govern, però també a través de la corresponsabilitat de les persones, tenim la capacitat de modular aquesta progressió de la infecció per coronavirus, que òbviament està progressant com esperàvem que passés.
I em pot explicar què hem de fer la ciutadania? És a dir, molt bé, ara la ciutadania ens està escoltant i diu, bueno, que el doctor ens parla de coses que hem de fer i que la responsabilitat també és nostra. Què hem de fer?
D'entrada, reiterar el que ja hem reiterat moltes vegades des del principi d'aquest episodi, que a vegades sembla inclús una mica banal, que és el tema de la higiene més bàsica, sobretot el rentat de mans, sobretot les mesures d'higiene respiratòria que en diem nosaltres, tot el que és tapar-se la boca amb l'avantbraç, utilitzar mocadors d'un sol ús... Això, de tant quotidià, sembla molt banal. Però si hi ha maniobres que han demostrat repetides vegades la seva eficàcia en el control de la transmissió d'infeccions, són aquestes. A partir d'ara, hi afegim un grau més, segurament, que és el que comentava al principi, i en línia amb el que comentava el ministre ahir. També la ciutadania pot ajudar de la següent manera. D'entrada, que sabem que les poblacions fràgils són més vulnerables a la infecció per aquest virus, per tant, tenen més possibilitat de desenvolupar un quadre sever. Aquestes persones, aquesta població, ha, d'alguna manera, limitar la seva vida social. Per tant, és positiu que persones fràgils, persones amb malalties cròniques, persones que segueixen tractaments immunosupressors, a la major part del que puguin, intentin limitar la seva vida social i es quedin al domicili. I que el seu entorn familiar li ho faciliti, l'acompanyi. Una altra vegada, de nou, la implicació dels ciutadans. O una altra mesura que també és rellevant, que aquelles persones que tinguin febre o símptomes respiratoris, que es quedin a casa. Que es quedin a casa, que no vagin a treballar, que observin encara més escrupolosament les mesures d'higiene i que si perceben que realment necessiten atenció sanitària, que utilitzin la porta d'entrada que hem establert, que és el 061.
Va. Hi ha un element que és important que avui explicaven, que és que el 25% dels casos diagnosticats són de metges. De personal sanitari.
Professionals sanitaris.
Professionals sanitaris, clar. Aquí és on també he de posar molt la lupa, no? És a dir, de col·locar molt amb aquesta gent sobreprotegits, no?
Nosaltres tenim dos col·lectius, hem identificat dos col·lectius sensibles, que són les persones amb fragilitats per les seves condicions de salut, i el segon són els professionals sanitaris. Bé, els professionals sanitaris els hem de cuidar com cuidem a la població general, però potser una mica més, perquè són els que, en el fons, acabaran tractant aquests casos més greus d'infecció per coronavirus. Per tant, necessiten que els hi prestem una atenció especial i, d'entrada, i el primer que hem de fer és agrair-los ja la resposta que estan tenint, l'enorme efecte mobilitzador que ha tingut doncs, la crida que ha fet el Departament de Salut per contribuir al reforç del 061 del Servei de Vigilància Epidemiològica. Per tant, els professionals ja són conscients que ells són una peça essencial i sensible i per tant, doncs, òbviament, és un col·lectiu a especial protecció.
De moment, doctor, la vida normal l'hem de continuar fent. És a dir, pregunto, eh? És a dir, quan dic vida normal és... Podrem anar a sopar en un restaurant i després d'anar sortint al cine o al teatre? Això es pot fer sense cap tipus de problema. Però el que passa és que a la mateixa vegada ens diu no, però en canvi en un partit de futbol, no. Per què això?
Jo torno a... Amb això començo la resposta com he començat anteriorment. Avui en dia no tenim evidència que el coronavirus circuli lliurement per Catalunya. Val? Per tant, en principi, limitació general per alterar la nostra vida social, no, nosaltres entenem que en aquests moments no és una recomanació des d'un punt de vista sanitari. Sí que ho és en aquelles poblacions fràgils, eh? En aquelles poblacions fràgils que intentin abstenir-se d'anar en aquelles situacions, en aquells entorns en què no es pugui garantir una certa distància de seguretat. Però això és un focus especial en poblacions fràgils, no amb una població general.
Perfecte. Comencem amb les preguntes que ens arriben a les consultes a través del WhatsApp del Món RQ, el 669-1010. Després, si el Bernat, l'Anton, la Lola o el Toni volen fer preguntes, endavant. Per exemple, hi ha molts oients preocupats pel que podria passar a la feina en cas d'això d'aquesta paraula espantosa que és el confinament, confinament obligatori. És, per exemple, el cas de l'Eduard.
Voldria saber, en el cas de que l'empresa hi hagués un cas de coronavirus i ens haguéssim de confinar a casa, hauríem d'agafar la baixa, l'empresa ens seguiria pagant... Quina seria la gestió que es faria en aquest cas?
Bé, jo crec que la pregunta és molt pertinent. Cal dir que sempre que es demostra un positiu, en aquest cas en una empresa, s'activa el servei de vigilància epidemiològica, no abans, quan es confirma un cas positiu en un entorn, en una empresa, en aquest cas s'activa el servei de vigilància epidemiològica, i aquest servei, conjuntament amb els serveis a l'empresa, de salut laboral de l'empresa, i també del propi treballador o treballadora que hagi pogut donar positiu, du a terme el que en diem nosaltres la investigació de contactes. Aquesta investigació de contactes, que per tant està manada per l'autoritat sanitària, és la que determina quines són les persones tributàries de dur a terme aquest aïllament domiciliari preventiu. Són persones sanes, les persones a qui se'ls indica aquest aïllament preventiu, i des d'allà fa unes setmanes el Ministeri de Treball va emetre una circular que efectivament deia que sempre que hi hagi un aïllament domiciliari per indicació de l'autoritat sanitària, que és el cas que estic explicant ara, això pot donar lloc o ha de donar lloc a una incapacitat temporal per contingència comuna.
D'acord. Hi ha molts oients que també es queixen per la resposta del 061. El Raül és un dels molts casos que ens ha arribat.
A veure si algú ens pot explicar què dimonis hem de fer. Perquè aquí tothom està dient, quan teniu el coronavirus o creieu que el podeu tenir, truqueu al 061. Tu toques el 061 i allà no agafa ningú. I si t'ho agafen, te diuen, ja te trucarem. I no te truquen mai. Nosaltres estem a casa, que tinc el nen amb febre i amb tos. Hem estat en contacte amb una persona que un company seu ha donat positiu. I ara què hem de fer? Fem vida normal? Me'n vaig a treballar? Porto un nen al col·le? Ningú m'agafa el telèfon? Què se suposa que hem de fer?
Què? No, està tens, és normal. Sí. Eh?
Anava a dir calmar-nos, però...
No, és la paraula.
Sí, doctor.
A veure, jo el que li diria a aquest ciutadà és la porta d'entrada a les consultes per coronavirus continua sent el 061. Dit això, hem de tenir molt clara una cosa. El 061 ha rebut de mitjana unes 1.000 trucades per coronavirus cada dia al llarg de l'última setmana. Per tant, necessàriament el 061 s'ha reforçat, però necessàriament s'han hagut d'establir sistemes de cribatge d'aquestes trucades. Penseu que l'activitat del 061 respecte a l'any passat ha augmentat aproximadament un 20% respecte a la mateixa temporada de l'any passat. El 061 atén les trucades pel coronavirus, però també continua atenent, i no se li han d'escapar, les trucades per emergències habituals, diguem-ne, que es produeixen al nostre sistema sanitari. Codi infarts, ictus, edemes aguts de pulmó, etc. Això no podem permetre que se'ns passi, com tampoc un possible cas de coronavirus. Per tant, què ha fet el 061 per atendre aquesta allau de trucades? Ha establert un sistema de cribatge, de manera que les preguntes d'entrada ja es filtren, si és per coronavirus o no és per coronavirus. I dins de les que són per coronavirus, es prioritzen aquelles que s'anticipa que requerirà una atenció per part ja sigui del Servei d'Emergències Mèdiques o de la xarxa epidemiològica. El que són demandes d'informació, ara per ara, si es poden respondre al moment, òbviament es responen, i si no es poden respondre, se li diu al ciutadà que se'l tornarà a trucar al cap d'unes hores. Però jo afegiria, continuant amb la resposta d'aquest ciutadà, jo diria una altra cosa. Aquest senyor ens parla que han estat en contacte amb un contacte d'un cas positiu. Jo aquí voldria deixar una cosa també clara. El contacte d'un contacte no és un contacte al quadrat. És una persona sana que ha estat en contacte amb una altra persona sana. Per tant, el contacte del contacte no ha de dur a terme cap acció concreta de preservació més enllà, i tornaria a insistir en el tema de les higiene i del rentat de mans i de les, i de la higiene dels hàbits respiratoris, més enllà d'aquestes, no ha de fer res. Si eventualment es demostrés que pogués ser un possible contacte, que no pateixi, l'autoritat sanitària, a partir del Servei de Vigilància Epidemiològica, es posaria en contacte amb ell i li ho indicaria.
Deixem-ho clar, això, també. Repetir-ho els cops que faci falta, eh? És a dir, perquè jo, és a dir, anem a suposar, perdona, Bernat, et posi com a exemple, el Bernat ha estat en una zona de risc a Itàlia. Val? I ve aquí amb el coronavirus, és a dir, positiu en coronavirus. Si jo estic parlant amb ell una hora, és probable que no l'agafi, si he tingut les mesures d'higiene necessàries. O sí que el pugui agafar, però que no vol dir que estigui amb el Bernat de Déu, no és sí o sí que l'hagi d'agafar.
No, no, ni molt menys.
No sé que ens patonegem.
Sí, no, evidentment. I així, i patonejant-nos, no sé si tampoc.
En aquest cas, el procediment, que la situació que descrius, seria el següent. Si el Bernat tingués la mala sort de ser positiu pel coronavirus, segurament les persones que esteu habitualment en aquesta taula, el Servei de Vigilància Epidemiològica us ho comunicaria i segurament us indicaria, faria un estudi de contactes, estudiaria la distància amb la que normalment esteu treballant, i segurament, o podria ser que us indiqués un aïllament domiciliari preventiu. Però continueu sent persones sanes. I el Servei de Vigilància Epidemiològica el que us diria és: escolta, senyor Basté, vostè el que ha de fer ara és anar-se'n mesurant la temperatura de manera periòdica i estar atent a símptomes. En el cas que vostè noti que li apareix un símptoma, febre, tos, etcètera, truqui'ns, perquè vindrem a fer-li la prova. Però si no, passarà un període...
No podem fer la prova de manera preventiva.
No té sentit. No té sentit perquè són proves que tenen els seus àmbits, té la seva sensibilitat, té la seva especificitat. Qualsevol prova diagnòstica està molt estudiada, la seva dinàmica i el seu grau de positivitat en les diferents fases de la malaltia, i el que podem anticipar és que a dia d'avui fer proves, que en diem les PCRs, aquestes famoses, que jo crec que ja tothom sap què són, en persones que són completament asimptomàtiques com a mesura general, no està indicat.
La Rosa fa aquesta pregunta.
Trabajo limpiando escaleras y normalmente en los espejos, en las barandillas, hay escupitajos, mocos pegados. ¿De qué manera me puedo proteger? Trabajo con guantes, pero ¿hay algo más que pueda hacer?
Ah, bona pregunta, també.
Jo crec que la Rosa, amb les mesures que està duent a terme, són mesures ja de manera habitual, que són bones mesures, per tant, treballar amb mesures higièniques, amb guants, amb la situació en què ella treballa, forma part de la prevenció de riscos laborals en una situació de treball en empresa, de neteja, perdó, i també li hem de dir una per tranquil·litat a la Rosa, li hem de dir una cosa. El coronavirus s'inactiva en entrar en contacte amb el lleixiu, que és el producte, o qualsevol altre producte de neteja desinfectant estàndard que puguem trobar en qualsevol procediment habitual. Per tant, quan la Rosa netegi, aquest procés de neteja...
Ja li va ben vella, també.
Eliminarà el coronavirus.
La Berta està preocupada per un dels fets, esdeveniments més típics d'aquestes èpoques.
Ara ja sí que hem d'anul·lar les calçotades?
Hòstia. Hòstia, és Bernat de Déu, eh? Ho dic perquè... Les calçotades.
El romesc,
en tenim un el dissabte.
El romesco és desinfectant. Sí.
Home, si porta molt de vinagre... Sí. No, bromes a part. Bromes a part, torno a dir el que deia abans. Avui en dia, a Catalunya, no tenim evidència que el virus circuli, que estigui àmpliament distribuït. Per tant, alterar de manera general la vida social no està recomanat. El que jo els diria a la gent que fa aquesta calçotada... No és que es posi guants per no embrutar-se pels calçots, això ja cadascú que faci el que vulgui, però que en tot cas que continuïn observant, com faran en qualsevol altre moment de la seva vida, les mesures d'higiene estàndards.
Va. La Rosa, amb les entrades, allò que pensàvem, per anar al teatre.
Què passa amb els teatres? Perquè jo tinc entrades per anar a veure el Mago Pop i fa 3 mesos que estic parlant en Candeletes. No estic preocupada perquè em puguin contaminar, sinó perquè si els camps de futbol tanquen, què passa amb els teatres, els cinemes i concentracions diverses?
Bueno, jo crec que ell apunta a una mesura que és una mesura que està, diguem-ne, en els manuals de la vigilància epidemiològica, que és la prohibició d'aquests espais on es reuneix molta gent i que això forma part, o pot ser una mesura que pot tenir una certa lògica en situacions com la que estarem ara, que seria de contenció, o podria ser una contenció reforçada, que li deia el ministre. Ara bé, dit això, no vol dir que necessàriament haguem de prendre aquestes mesures, o en tot cas, quan el que s'ha de fer en aquestes situacions és, de manera coordinada amb altres autoritats a nivell estatal, a nivell europeu, és com s'han de prendre decisions d'aquest tipus en què afecten de manera massiva, doncs, i alteren de manera tan brutal l'activitat social quotidiana, no? Per tant, ara per ara no estem en una situació en què a dia d'avui espectacles de petit format siguin segurament susceptibles de ser suspesos.
Quan passi en parlarem, però de moment no ha passat, per tant, a veure el Mago Pop, que la veritat és magnífic. El Josep, eleva una pregunta que segur que es fa molt sexistes.
Hola, bon dia, em dic Josep i sóc taxista de Barcelona. Quines mesures tinc que prendre?
Bé, el Josep en el seu taxi, de nou, atendrà persones o portarà persones que no, segurament no tindran coronavirus. En el cas que presentin símptomes respiratoris, doncs segurament tindran una infecció per qualsevol altre dels virus que estan circulant avui en dia a Catalunya. Recordem que encara estem en situació d'epidèmia de grip. Per tant, mesures específiques en el taxi pel coronavirus, específiques pel coronavirus, no s'han de prendre. El que s'ha de prendre són mesures generals de protecció per la transmissió del coronavirus, però també altres virus respiratoris. Quines són aquestes mesures, per exemple, en el cas d'un taxi? Doncs podria ser per airejar la cabina del taxi de manera periòdica, netejar tot el que són els espais on els usuaris agafen manetes, les finestres i tot això, netejar-les amb una certa periodicitat, no cal compulsivament, però amb una certa periodicitat, etcètera, etcètera.
Potser que miren les maneres també d'actuar higiènicament a partir d'aquest coronavirus. Potser
doncs benvingut sigui.
Oh, i tant.
En aquest cas sí, en el cas dels taxis.
En Jordi Basté, ara mateix.
No, perdona, és que tinc un problema. Lola, m'has enganxat. No, jo tinc un problema. Sóc addicte. L'oient no ho sap. Sóc addicte a aquestes solucions hidroalcohòliques per... Saps aquesta de neteja de mans?
Però s'ha d'anar intercalant la solució hidroalcohòlica amb el rentat amb aigua i sabó, perquè si no fa mal a la pell.
Això fa mal a la pell?
Sí, ho clar.
Es quedarà la pell tota.
Un altre transport públic i un altre col·lectiu, es diu el Quique.
Què passa amb els conductors d'autobús que treballen en un lloc tancat i reduït? Quines precaucions tenen que prendre?
Igual, no? Se'ls ha exactament igual, no?
Jo crec que és molt assimilable a la situació d'un taxi, per tant, doncs, que utilitzin les finestres que puguin tenir baixades, que les tinguin baixades. Els autobusos s'aireixen de manera natural quan obren i tanquen portes de davant i de darrere. Per tant, doncs, són aquestes les mesures. I de neteja, òbviament.
La Mariona, el transport públic.
La meva pregunta seria quin risc hi ha de contagi quan anem en metro, quan anem en autobús, en tramvia, o quan agafem un avió.
El risc per contagi per coronavirus a dia d'avui és baix en aquests espais. En canvi, és alt per la resta de virus, i si algun dia arriba el moment en què el coronavirus doncs estigui lliure i circuli lliurement per Catalunya i per la comunitat, doncs efectivament seran espais on hi ha un augment del risc de transmissió serà un espai en què hi haurà un augment de risc de transmissió per coronavirus. Això és així perquè són espais, com dèiem abans en el cas de l'ascensor, en què és molt difícil observar o mantenir distàncies de seguretat, la transmissió, hi ha molts elements que es toquen de manera simultània per diversos usuaris, etc, etc. D'aquí que ja des de dia d'avui fem aquesta recomanació, doncs, que la gent amb fragilitat de la salut eviti aquests espais. Més enllà d'això, què ha de fer la gent que va en metro? Doncs, de nou, insisteixo, i crec que hem d'insistir fins a la sacietat, que observin les mesures d'higiene. Per tant, si tenen ocasió de sortir del transport públic, sortir del metro, accedir a un rentat de mans amb aigua i sabó, doncs que ho facin, que vagin en espais amb aigua i sabó. Que si tenen, els hi veu un estornut, que utilitzin mocador, que es posin un mocador a la butxaca i es tapin la boca en el moment de fer l'estornut, etc, etc.
Vaig a anar al Corte Inglés, doctor. Només un tema que em sembla que és molt interessant, perquè la grip estacional, se sap que si hi ha sobtat augment de la temperatura exterior, va molt bé, perquè això, és a dir, és una manera d'eliminar aquest virus, no?, aquesta grip estacional. Sabem si ara, per exemple, la Mònica Usart ens diu que a partir d'avui les temperatures a Catalunya pugen. És més, dijous fa un pic important per sobre del que seria normal fins i tot al començament de la primavera. Això serà bo per aquest virus o no ho sabem?
El coronavirus és un virus que hem conegut des de fa molt poc. Per tant, el seu comportament estacional no l'hem pogut mesurar prèviament. Si ens hem de refiar d'altres virus similars al coronavirus, és possible que el comportament estacional moduli d'alguna manera la transmissió d'aquest virus, però no ho sabem. En tot cas, anticipem que segurament serà un efecte positiu, però no necessàriament ha de ser el que sigui un element determinant de l'evolució final de la infecció per coronavirus. Insisteixo, el principal element determinant serà com ens comportem tots, ciutadania i govern, a partir d'ara, en relació a aquesta infecció.
Amb la directora adjunta de La Vanguardia, Lola García. Amb el professor de la Universitat de Santiago de Compostela, Anton Losada. Amb el filòsof Bernat de Déu. I el periodista Toni Aire. A l'Ull de Poll, Pere Mas.
Són les 10 tocades del matí. Ara estem amb aquelles preguntes que és, per exemple, a l'Ebro Públic el cognom Puig i el nom, però és que clar, és que no, el nom no ho puc dir, però clar, si dic Puig pot pensar que és el Xavi Puig i no és el Xavi Puig perquè és la Cristina Puig.
Bé,
la Cris Puig, la presentadora del Fax, em diu que els que viatgem cada setmana s'hem de continuar agafant avions o trens. Aviam, suposo que pot continuar si va en zones que no hi ha risc, no hi ha cap tipus de problema, no?
La recomanació que hem fet fins ara és evitar tant com es pugui als desplaçaments on es demostri que hi ha transmissió comunitària del virus. I això fa referència a la Xina, a Singapur, al Japó, a Corea del Sud i a les quatre regions, a Iran i a les quatre regions del nord d'Itàlia.
I Madrid. Ara...
I Madrid. Clar, què es passa a Madrid?
Ara bé, ahir el ministre Illa va emetre una recomanació des del ministeri que per nosaltres canvia sensiblement, també. I és la següent, i és que de manera general, si es pot evitar el trasllat, el viatge, que s'eviti.
Val, o sigui.
Ostres.
Digues?
No,
no, ja estic preguntant per fer-li.
Has d'anar a Madrid demà. Sí, demà he d'anar a Madrid, per exemple. I...
Segons el ministre Illa, si t'ho pots evitar, millor.
Sí, jo el que diria és si has d'anar, és un tema important.
S'ha parlat de Madrid,
digueu.
Tens tertúlia, vaja, ja ho podem dir.
Sí,
pues entra des d'aquí, tu deixem un estudi aquí.
Fem un duplex.
I cap problema. Però Gerard Ballera, què tal? Bon dia, Gerard.
Hola, Jordi, bon dia.
Ets al Camp Nou perquè aquí hi ha reunió per saber si el partit Barça Nàpols s'ha de jugar a porta tancada o no, que jo crec que sí, però en fi, jo crec que sí que jugarà a porta tancada, però en fi, t'han dit alguna cosa ja o no?
No, estem esperant la compareixença d'algú de, o bé de Salut o bé del secretari general de l'Esport, Gerard Figueres. Serà d'aquí uns minuts perquè la reunió ja ha acabat. Ha estat molt curta, fet que ja podem intuir una mica per on van els trets. El més probable és això, que el partit jugui a porta tancada, però veurem quina és la decisió definitiva. I vaja, estem esperant perquè en breus moments la sabrem.
No, t'he de dir que el que menys ens hauria de preocupar és si els partits de futbol juguen a porta tancada, que jo crec que és millor que juguin a porta tancada. És que jo estic a favor.
Home.
És a dir, hem d'estar a favor d'aquestes coses. És a dir, si és un lloc de molta col·lectivitat amuntonegada...
I a la vegada,
i llavors això evidentment és un riscal. Evidentment, ja ho dic ara, el partit de divendres que juga el Madrid contra l'Eibar segur que serà porta tancada.
Sí, ja ho han dit.
Ja ho han dit, que serà porta tancada.
I a part, Jordi, que no passa res.
Que no passa res. No,
és que sembla
que... Ves pensant que d'aquí un temps veurem els partits amuntonegats tots de vegada.
Jo acabaria la Lliga, ara. Tal com està,
amb
aquest resultat i ja està.
Bueno, digue'ls als de l'Espanyol, això, l'Ola, que també...
Sí, perdó.
Que Déu-n'hi-do. Aviam, hi ha més preguntes dels oients, però abans de continuar, algú de la taula té alguna pregunta? Aviam, don Anton.
Bueno, no, yo estoy escuchando atentamente y me creo que esto es lo que hay que hacer, dejar que hablen los que saben, ¿no? Es que, hasta ahora había habido bastante prudencia en los medios de comunicación y veo que la cosa se está descontrolando, ¿no? Ya empezamos todos a opinar de cosas de las que no tenemos ni idea. Yo me gustaría que simplemente si puedo hacernos una reflexión, ¿qué le parece la información que se está dando, no desde las autoridades, sino cómo lo están enfocando y tratando los medios de comunicación? ¿Qué cree que qué valoración hace? ¿Si cree que no, qué consejo nos daría para informar mejor?
Uh-huh. Bueno, aquí está.
Responc?
Sí.
Jo crec que, ho parlàvem ara mentre no estàvem a l'aire, jo crec que el paper que estan duent a terme els mitjans de comunicació catalans, jo crec que és un paper molt bo. Jo crec que el tractament que s'està fent de manera general de la infecció pel coronavirus a Catalunya a través dels mitjans de comunicació és un molt bon tractament. És un molt bon tractament des del punt de vista en què esteu donant veu a persones que en saben, a persones expertes, a persones que poden combatre la por amb informació contrastada, feta a partir de l'evidència disponible. I en aquest cas esteu fent un servei públic que jo crec que és molt interessant. Per tant, sou un mitjà imprescindible per nosaltres, des del govern, com les autoritats sanitàries, per transmetre els nostres missatges. Tenir espais com aquest, en què puguem compartir directament amb els oients aquests consells, aquests dubtes, per a nosaltres té molt de valor perquè és molt transformador.
Sí, perdó, Toni Aire.
Jo tinc unes curtetes i el peu. La primera era si havia d'anar a Madrid demà, és que no, si ho puc evitar, millor que evitem desplaçament, però Madrid no és a l'altra punta del planeta, està aquí al costat. És a dir, per exemple, llavors, des del món universitari, a Madrid ja s'han pres mesures com el tancament d'escoles i universitats. Nosaltres, aquí comença el Saló de l'Ensenyament el dia 18, per exemple. És de preveure, la primera que tinc, és de preveure que passi això aquí. És a dir, no estem parlant de la Xina, estem parlant de Madrid o d'Itàlia. Tancament d'escoles i universitats és previsible? És un escenari que es contempla?
Madrid, com hem dit en altres ocasions, està en una fase diferent a la nostra. Madrid està en una situació en què sí ja s'han demostrat casos de distribució comunitària, per tant s'estan prenent mesures que són coherents amb la fase en la que es troba. Nosaltres no estem a dia d'avui en aquesta fase. Em consta que tant el Departament d'Educació com el Departament d'Empresa i Coneixement estan analitzant la possibilitat de mantenir o no el Saló de l'Ensenyament. En tot cas, i també s'agafen una interlocució amb nosaltres com a Departament de Salut, en tot cas, la decisió que es prendrà haurà de ser coherent amb el moment epidemiològic en què ens trobem en aquell moment.
No? I ho veiem molt lluny. Llavors, la segona pregunta. Parlem molt de mesures, ara hi ha una paraula que és protocol, que ja forma part de les nostres vides, els protocols...
Que té relació amb un tema del qual parlarem després, eh?
Exacte, també. Mesures, però quines? És a dir, per exemple, parleu molt de grans aglomeracions. Jo, per exemple, cada dia vaig enxubat al metro o al bus, per exemple, ara per venir cap aquí. Jo estic ara aquí en una ràdio on tinc una escometa aquí al davant.
Canviada.
Hi ha ràdios que l'han tret directament.
Sí, sí, sí. veritat.
No? Sí, és a dir, a los casos. En el dia a dia, el ciutadà, sabem què hem de fer exactament, i més enllà del que veniu professionals a dir-nos aquí coses, no, en el moment donat de certs comportaments. Tenim alguns webs, tenim alguns indrets on trobar com actuar. I si no se'ns passa massa la responsabilitat també als ciutadans, també és una pregunta que tenia molt a taula.
Punts per aconseguir informació de mesures o de què és el coronavirus, doncs nosaltres des del Departament de Salut hem posat a disposició el canal Salut, on hi ha molta informació, on qualsevol ciutadà pot trobar informació divulgativa, no només sobre què és el coronavirus, com es comporta, com es transmet, sinó què puc fer jo per evitar doncs, la transmissió del virus, que és tot el que hem anat insistint fins ara. Si se'ns passa molt o no la responsabilitat als ciutadans, és que jo crec, i ho he dit abans, que si reeixim contra el coronavirus, que vol dir que aconseguirem que el creixement de casos sigui sostingut, que ens puguem preparar com a sistema sanitari i que al moment en què estiguem en una situació de pic epidèmic el sistema sanitari pugui respondre de manera efectiva als casos greus que es produeixin, això voldrà dir reeixir, des del nostre punt de vista, aquest èxit necessàriament ha de ser compartit. Si el govern no té la complicitat de la ciutadania en forma de comprensió, d'entendre doncs, que si es prenen mesures de tipus de limitació de la vida social, que són mesures dures però que tenen una finalitat, comprensió perquè si truquen al 061 i no els hi responen d'entrada, no els hi resolen el dubte ara mateix, que s'esperin, el 061 està filtrant les trucades greus que se'ls retrucaran. Comprensió? Que si les informacions de contactes no acaben d'arribar amb la velocitat que ens agradaria que arribessin. Comprensió, i estem a sobre. Però també no només comprensió, sinó col·laboració. Col·laboració en extremar totes aquestes mesures que han anat dient repetides vegades.
Un més trucades després de l'Ola, eh? Així de l'Ola, així del Bernat també, així del Pere, però abans la Gemma.
La meva mare, després de 14 anys, viatjava a Buenos Aires per conèixer els seus nets i visitar la seva filla, la meva germana, el proper 6 d'abril. Ahir em va trucar la meva germana que els viatgers que arribaven d'Europa els estaven confinant entre 10 i 15 dies. Tot i que truco a l'ambaixada i no hi ha manera de que m'informin, ella tampoc no li acaben de dir des d'allà del tot cert si és així, si és o no. I per tant la veritat és que no sabem què fer. No sabem si podrà viatjar, si hem d'ajornar el viatge, si l'hem de cancel·lar. A veure si vosaltres des del món teniu més informació i ens podeu informar en aquest sentit. Moltes gràcies. Bon dia.
Bon dia.
Jo el que et diria, Gemma, és que a tenor de la recomanació que va llançar ahir el Ministeri de Sanitat, en la mesura que aquest no sigui un viatge necessari de fer el dia 6 d'abril com el tens previst, s'intenti posposar.
No passa res. Tampoc, no passa res. La Núria.
Jo voldria saber què passa amb els viatges de final de curs d'escoles, instituts, universitats que vagin en aquestes zones.
Nosaltres al seu dia ja vam emetre una recomanació conjunta amb el Departament d'Educació en què els viatges que de final de curs que es duien a terme en zones de risc, doncs era millor no fer-los. Amb el Departament d'Educació estem en coordinació constant per anar veient com les diferents mesures i decisions que es van prenent a les diferents instàncies, des del govern de l'Estat fins al govern de la Generalitat, afecten en els centres educatius. I en aquesta coordinació hem de fiar les decisions que es vagin prenent en cada moment.
Jo ho entenc, és que hi ha molta gent que diu les discoteques, si pot anar, sí, en principi, és a dir, fins que no estigui al contrari, la vida ha de ser absolutament normal. Si ens diuen que no anem al camp de futbol, no anirem al camp de futbol. Hi ha gent que pregunta, oi, i fan les falles a València, i hi haurà la Feria d'Abril, no ens han dit res, que a Sevilla hi viatgen no sé quants milions de persones. Bueno, doncs pot ser que això s'acabi suspenent a mesura que es va acostant, però jo crec que no es pot donar una informació, vaja, no ho sé, doctor, a 15 dies vista o a 3 setmanes vista, perquè això és el dia a dia.
Jo, efectivament, jo el que li diria, així com a norma general a la gent, que tinguin confiança. No és la primera vegada que ens enfrontem a un virus desconegut. No és la primera vegada en els últims anys que els sistemes sanitaris de tot el món han de fer front a virus desconeguts. Per tant, tenim experiència en la gestió d'aquests casos.
Però és que abans no ho sabíem.
Però a més hi ha un atenuant en aquest cas, i és que ens estem enfrontant a un virus que no és ni molt menys tant letal com altres emergències internacionals que hem tingut,
per exemple?
Com pot ser l'èbola, com pot ser el SARS, com pot ser la grip pandèmica de l'any 2009. Per tant...
Sí, és més feble aquest virus?
Aquest virus no té la letalitat que tenen aquests altres virus que han generat en altres moments situacions com la que estem vivint ara.
I per què ens passa això ara, doncs? És a dir, ens està dient, no, és que me recordo de l'època de la grip A, el merder que vam tenir, que la grip A, sobretot les criatures, bueno, va ser terrible, el grip A. És a dir, i el que passa és que possiblement amb la visió global que tenim del món ara ens fa pensar que això ho hem de frenar i ho sabem el que passa a la Xina en temps real, no?
Efectivament, això, jo, des del nostre punt de vista, hi ha un component molt del que esmenta. Fa 10 anys no teníem les xarxes de comunicacions que tenim ara, no teníem les xarxes socials tan desenvolupades com les tenim ara, i la situació planetària i de comunicació de persones i de tràfic d'inclús de persones també era diferent, no? Per tant, la situació és nova en tant que incorpora elements novedosos de context social, però no és perquè estiguem davant d'un virus que tingui una letalitat superior a aquestes altres emergències que ens hem enfrontat en el passat. Per tant, tenim experiència, sabem quines són els itineraris de presa de decisions que s'han d'anar adoptant i s'aniran adoptant les decisions de manera coherent a la situació epidemiològica que es produeixi en cada moment i sempre de manera coordinada amb altres taules de decisió governamentals, perquè això és una lluita que té particularitats locals, per això Madrid pren decisions que nosaltres no hem pres, però és una lluita també global. Per tant, la coordinació amb altres països europeus és imprescindible.
Pregunta molt clau. A banda del coronavirus, la grip normal, l'estacional, va fent el seu curs. Que aquesta és una altra. I hi ha casos cada any, i que molta gent que es pensa que té el coronavirus, el que té és una grip estacional, diria que la gran majoria, tindrà una grip estacional. No sé si hi ha molta psicosi als caps en tot això ara.
Efectivament, continuem en situació d'epidèmia de grip. Estem ja baixant, ja vam arribar al pic a la setmana 5 de l'any, aproximadament, avui, la setmana anterior i la setmana 9. Estem de baixada de la grip, però continuem estant amb nivells epidèmics baixos. L'informe que vam publicar la setmana passada parlava d'una incidència de 155 casos de grip per cada 100.000 habitants, quan el llindar, per deixar de dir que estem en epidèmia, és de 98 casos per cada 100.000 habitants. Això s'està notant també en els serveis assistencials, per tant, les activitats en aquests darrers dies, tant a urgències com als centres d'atenció primària, han anat disminuint respecte a setmanes prèvies, de manera coherent, com era d'esperar, amb la corba epidèmica de la grip.
L'Hèctor vol saber, per les seves característiques, si és pacient de risc.
Hola, bon dia. El meu nom és Hèctor i sóc un pacient diagnosticat amb artrosi psoriàsica sota tractament de Tanercept, i voldria saber si això sóc pacient de risc per al coronavirus. Moltes gràcies.
L'Hèctor pateix una malaltia autoimmune crònica que afecta les articulacions i que el seu principal tractament és una malaltia autoimmune, vol dir que les pròpies defenses ataquen estructures normals del cos. Per tant, el tractament és intentar modular a la baixa aquestes defenses. Per tant, efectivament, l'Hèctor està rebent el que en diem nosaltres un tractament immunosupressor.
Per tant, és de risc,
Per tant, s'hauria de considerar com un col·lectiu de risc i seria una persona que hauria d'observar de manera encara més exquisida aquestes recomanacions que estem llançant.
L'Enric i els nadons.
He estat pare farà 4 mesos, una setmana, justament avui, i bé, m'agradaria saber com ens pot afectar els nadons entre 0 i 6 mesos.
Bueno, d'entrada, felicitar l'Enric. Jo crec que això és la millor notícia que es pot donar. Què sabem del coronavirus i dels nens? El que sabem és que a dia d'avui, amb les sèries internacionals que estan publicades d'infecció per coronavirus, podem dir que la infecció per coronavirus en infants és anecdòtica. Menys d'un 2,5% dels casos que s'han publicat de coronavirus a tot el món afecten a menors de 19 anys. Per tant, pel motiu que sigui, la població infantil té una susceptibilitat molt baixa a aquesta infecció.
I per què tancant escoles, llavors?
El tancament d'escoles és una mesura que està dins dels manuals, diguem-ne, de vigilància epidemiològica i dels processos habituals de contenció de malalties de transmissió viral,
perquè els nens són uns grans transmissors de malalties virals.
Sí, més de pel que reben, sinó precisament pel que poden escampar. Perfecte, perfecte. Atenció, perdoneu, que la Lola no li sap preguntar i el Bernat tampoc, però hi ha un cas que ens va arribar ahir al vespre al WhatsApp del Món RAC1, el 669-10-10. He dit que tenim més de 100 preguntes pel doctor. És clar, que la
tinc
gent...
Tinc temps.
Ja, el que ens explica el Joan, director d'una escola de l'Empordà.
Tens el matí lliure, no?
Soc en Joan Julià, que soc director d'una escola pública de l'Empordà, del poble de Lledó. Tenim uns 90 alumnes i avui ha coincidit que tenim 25 alumnes malalts de cop. I tot el dia estic trucant al 061, he trucat 3 vegades, i les 3 vegades, a part que m'he hagut d'esperar 20 minuts perquè em contestessin, sempre em diuen el mateix, que ja em trucaran i em diran alguna cosa. Pues clar, aquesta indefensió o desinformació que tenim, no sabem què hem de fer, perquè en relació al nombre total d'alumnes, que se'ns hagin posat 25 alumnes malalts de cop, no ens havia passat mai això. L'ensenyament ens diu que truquem al 061, el 061 ens diu que ja ens trucaran, i així estem.
Joan, bon dia.
Hola, bon dia.
Això era ahir a la nit, avui l'escola ha tornat a obrir. Li pregunto, Joan, quina és la situació en aquests moments a l'escola si segueixen havent-hi tants nens malalts?
Sí, avui en tenim 22 de malalts, sobre un total de 90 alumnes.
Us han trucat ja del 061?
Doncs no. Com que no ens havien trucat aquest matí, al final, malgrat que ens diuen que no ho fem, he trucat a l'ambulatori de referència, que és el municipi de Vilafant, que està aquí a 5 quilòmetres, i finalment he pogut parlar amb el director del CAP, i m'ha dit que hi ha una epidèmia de grip i que, per tant, no ens preocupem, però esclar... La resposta del 061 ha sigut inexistent, de moment.
Des d'Educació us han dit alguna cosa o no?
No, tampoc. Jo vaig trucar ahir al delegat d'Ensenyament de Girona i em van dir que no havia de trucar a Ensenyament, sinó que havia de trucar al 061. I és una mica la queixa que fem, no? Sabem que estan saturats, això ho podem entendre, però, esclar, ens trobem un edifici amb un servei públic ple de famílies i d'alumnes, la gent pregunta què hem de fer i no tenim resposta, no? Llavors, jo penso que s'hauria d'activar algun altre servei que fos d'informació, si més no. Si es descarta el tema mèdic, doncs almenys que hi hagi informació, perquè com que tots els mitjans de comunicació en parleu, doncs hi ha una certa preocupació, una certa por, no?
Per cert, deixeu-me preguntar ara si el doctor Ramentol ha dit alguna cosa. Hi ha algun nen que estigui malalt com a conseqüència del coronavirus o no se sap, o bàsicament serà la grip estacional?
Es veu que és grip. Jo he parlat fa 10 minuts amb el director del CAP de Vilafant i m'ha confirmat que hi ha una epidèmia de grip a Girona, a comarques gironines, i que està afectant molt. Llavors, hi va haver-hi un cas que semblava que podia ser positiu i es va activar el protocol, però sembla que no, que ha sortit negatiu.
Bones notícies.
Jo insisteixo en el tema de la informació, més que el tema mèdic.
No, jo preguntava més que res per saber-ho.
Sí, de moment descartat.
Doctor Ramentol.
No, jo crec que el director apunta cap a una de les limitacions. Estem fent front a una gran allau de trucades, ja ho he explicat abans, i per tant, doncs, forçosament en alguns casos, doncs, es produeixen situacions com la que descriu, en què no es pot donar una resposta immediata. El que a mi m'agradaria traslladar és que el 061 s'ha dotat, en previsió d'aquesta allau de trucades, d'un sistema de cribatge en el que segur, el que no s'estan perdent són trucades que poguessin transmetre situacions de gravetat o que poguessin requerir atenció. Per tant, d'entrada demanar-li doncs disculpes per no estar a l'alçada de les seves expectatives, però també doncs demanar-li una certa comprensió, i és molt probable que en les properes hores doncs el retruquin per tenir coneixement de la seva situació d'informació. El que passa és que jo crec que el director també ha d'estar tranquil, en el sentit doncs que la situació que ell descriu, malgrat que pugui ser excepcional pel que fa a volum d'alumnes que han adquirit la infecció, doncs no es tracta d'una situació que és previsible o esperable, tenint en compte la situació en què estem de l'any, en què encara hi ha epidèmia de grip.
Gràcies, Joan. I molts
molt bé,
anys. Gràcies, que vagi
bon
bé.
Dia,
que vagi bé. Per cert, suposo que, com ens ha dit abans, que com Catalunya no està en aquesta zona de risc, de moment això que està passant a les escoles, a Madrid, per exemple, de moment...
De moment no s'ha pres la decisió de tancar ni centres educatius ni les universitats. No estem en la situació epidemiològica de Madrid.
Va, perfecte. Lola.
Sí, anava la meva pregunta una mica per l'anterior intervenció, no? Que, bé, durant els últims 8 anys hem patit una retallada de recursos a la sanitat molt importants. I ara ens trobem, no? Ho estem veient, el reflexe del 061, que encara que s'hagi reforçat, doncs no dona l'abast, reflecteix també que els serveis sanitaris segurament estan vorejant el col·lapse, per exemple. O sigui, la meva pregunta és fins a quin punt, en quin estat estan els serveis sanitaris ara mateix, tenint en compte que això pujarà, com per assimilar tot el que ve a sobre, i tenir en compte també que segurament es desplaçaran intervencions, es desplaçaran visites, i tot això s'arrossegarà durant molts mesos, encara que el coronavirus tinguem la sort que no duri massa. Vaja.
Això que apuntes són escenaris que, efectivament, les organitzacions sanitàries, els hospitals, estan analitzant, estan sobre la taula, s'està establint una progressió de presa de decisions d'acord amb l'evolució de la situació epidemiològica, però no és la situació actual. Ens estem preparant, però no és la situació actual. Dit això, com estem d'activitat? Doncs, si fa o no fa, estem com l'any passat. A dia d'avui, els hospitals i centres d'atenció primària atenen, si fa o no fa, inclús potser una mica menys, d'activitat que l'any passat.
Perfecte. Bernat. Més que una pregunta, jo avui especialment vull fer un elogi, perquè a les tertúlies generalment estem basats més a criticar la política que no pas lluar-la. Jo penso que això, casos com el que hem viscut, el govern del nostre país ha respost molt bé, comunicativament i a nivell de gestió. Total. I no només això, sinó que ho han fet, no només aquesta administració, en aquest cas del departament que lidera Esquerra Republicana, sinó durant molts anys. I jo vull dir una cosa que la sento d'una manera molt epidèrmica, ara que parlem de virus. Jo, amb qualsevol tema en sanitat a Catalunya, estic tranquil. En qualsevol. És a dir, jo he viscut a molts països del món, jo he viscut als Estats Units, i sé, per exemple, el que és la sensació de dir, hòstia, ara vaig caminant pel carrer, i a lo millor si ara m'atropella un cotxe, doncs m'he de treure una targeta de sanitat privada perquè m'atenguin a un lloc, hauria de trucar a un hospital perquè no sé on em cobraran més o no. Jo ara sé que a Catalunya passi el que em passi, estigui contagiat, tingui un càncer, tingui un no sé què, estaré test pels millors professionals del món. També cal dir que és una cosa que la pago, eh? Sí, és a dir, no és una cosa que ens vingui del cel. Per tant, jo insisteixo, entenc el director, per exemple, d'aquest centre que ens ha trucat preocupat, però és que ens ha trucat preocupat perquè hi ha 20 nens que tenen una grip i que segurament d'aquí una setmana el més normal és que tot sigui normal. Però jo generalment crec que és un èxit del nostre país, i que un èxit que hem de reivindicar, que qualsevol tema que ens passi de sanitat, estiguem tranquils.
Fixa't en un detall, perdona, que és aquell que comentàvem de les televisions i tal. Això estic totalment d'acord. Tu l'altre dia vaig fer un elogi de la consellera Vergés del sistema públic català, i deixa'm dir una cosa, vaig lluar també el que estava fent el govern d'Espanya, en Salvador Illa al capdavant.
Totalment.
Perquè crec que, i ahir, per exemple, a mi ahir el que em va grinyolar tant va ser Pablo Casado, que fins i tot
això
diu una cosa...
Això és miserable.
Que després surt... Sí, però mira, l'Anna Rosa preguntant-se, han llegat tard de les medides?
Bueno, és que els polítics han de saber que les xurrades que diuen tenen... Abans dèiem com és que hi ha alarmisme, home, perquè hi ha gent que veu televisions molt rares. La pandèmia, el peligro, la lucha... Escolta, estem parlant d'una cosa que és menys greu, com ens ha explicat ara un tècnic, que és aquí s'ha d'escoltar, menys greu que una grip.
Però ahir els polítics es contradeien, a Madrid, utilitzant això, perquè Casado va atacar el govern amb això, però Ayuso
dient que estaven
una col·laboració
interterritorial.
Tu sents segons quins programes i dius, hosti, aquí ha passat una cosa tan greu com si de sobte els casos de càncer de pàncreas es multipliquessin per 20.
Clar, parlant de la... No. Per exemple, ara el tema és estafa coronavirus.
Clar,
i tu dius, hosti,
jo, en sèrio, vull lluar una cosa que nosaltres donem, diguéssim, percebuda, que és que en general a Catalunya, quan tu vas pel carrer, saps que et passi el que et passi, al cap d'un minut o dos estaràs en l'hospital. Això no passa en molts països molt civilitzats del món,
Molts. Jo crec que el que apuntes, Bernat, és la vocació fundacional del sistema sanitari públic de Catalunya. És la vocació fundacional. Vull dir, és la universalitat. Per això en el seu dia vam haver d'aprovar una llei d'accés universal a la salut, sí, perquè l'Estat l'havia limitada, i per això l'equitat, que tota persona tingui l'atenció adequada a les seves necessitats de salut, que equitat no és el mateix que igualtat, sinó equitat, tothom tingui allò que necessita independentment d'on estigui, és la vocació fundacional del nostre
sistema. Jo fixa't, sempre que em visiten amics estrangers, els primers que faig quan, per comptes d'anar a la Sagrada Família, els porto als caps. Tu portes a un ciutadà dels Estats Units, sí, tu portes a un yanqui, a un cap de barri, i a més a més sempre els porto a caps de barris pobres. I quan visiten un cap, un ciutadà de Nova York o de Boston, diuen, això? Això és un CAP? Això és un centre d'atenció primària? Això entro amb un carnet aquí que pago a través dels meus impostos i m'atenen en passi el que em passi a zero cost? I clar, la gent flipa. Vull dir, és un luxe, insisteixo, que paguem, eh? O sigui, no és gratis, és com les biblioteques, que la gent es pensa que són gratis. No, les paguem, però és un èxit
pagamos,
col·lectiu.
Pagamos
el ciutadà de saber...
Que pagamos muy poco.
Claro, pagamos poquísimo.
Mira, el gasto que tenemos, para que la gente se haga una idea, nosotros gastamos la mitad de lo que gasta Estados Unidos en sanidad, la mitad. O sea, Estados Unidos gasta casi un 17% de su PIB en una sanidad horrorosa. Nosotros andamos en el 7, 8, depende de los cálculos, rozando algunas veces el 9. Y lo que es muy triste es que tenga que venir una crisis como esta para que todo el mundo, exacto, se dé cuenta del
de la joya que tenemos.
Exactamente. Claro. Cuando, recordaros en los tiempos de la crisis, ¿no? La sanidad era un desastre, todo lleno de funcionarios que no trabajaban, todo era un despilfarro, ¿os acordáis? Los términos en los que se hablaba de la sanidad, que si el despilfarro en medicinas, que si la gratuidad. Entonces yo creo que sería bueno que aprovecháramos, que sacáramos algo limpio de este tipo de situaciones. Si es que empezáramos a hablar de la sanidad que tenemos en este país, en Cataluña, en Galicia, en Madrid, en todo el Estado, como se merece. Y no tener que esperar hasta situaciones críticas para reconocer lo que tenemos. Y cuando las cosas van bien y no hay enfermedades, pues la sanidad es un desastre, es un gasto, es algo de lo que hay que recortar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? A mí, yo le pido a la gente que haga ese ejercicio, que contraste lo que estamos diciendo y lo que están oyendo estos días sobre la sanidad en el Estado español, que de repente muchos políticos que hasta ahora no tenía nada bueno que decir, han descubierto que funciona muy bien, y lo que se decía, por ejemplo, en 2011 o en 2012, ¿no? Cuando era un gasto que había que recortar.
La Montserrat, més trucades al 66... He de dir que no truca al 669-1010 perquè ha patat. Sí, no, de bo, és que clar, és que hi ha tanta pregunta... Un virus. Tenim una trucada.
Dues precisions, sí, de casos concrets, tornant als casos concrets. El tema falles no m'ha quedat clar. Així com li has recomanat al Toni Aire que no vagi a Madrid a fer una tertúlia, si sí, a la senyora que no vagi
ja
a
anul·lat,
a veure el net... Les falles no s'haurien de cancel·lar. 19 de març, no? I estem a dia 10 de març.
Bueno, jo entendreu
que... és molt impolíticament correcte, que em diràs que és una altra comunitat autònoma, tot això ja ho donem per segut.
Jo entendreu que aquí, en el marc d'aquesta coordinació, en la presa de decisions, en decisions que afecten àmbits tan rellevants i tan sensibles per la vida social del País Valencià, en aquest cas... entendreu que jo haig de mantenir una certa prudència respecte institucional.
Per tant, ho cancel·laries, però no ho pots dir, però no li han vist.
Però és que si vols, no cal que t'ho digui ell, bueno, perquè ets un metge, vale, t'ho pot dir.
Llavors,
però,
doncs una altra pregunta. Una altra pregunta.
I una altra, sí.
A les 8:50 aterrat un vol de Roma a Vueling. A les 11 n'aterrarà un de l'Itàlia. A les 11:20 un de Milà. A les 11:40 un de Venècia. I un altre de Roma. Aquests vols, algú quan arriben al Prat els va controlar, els hi pren la temperatura, en tenint en compte que Itàlia és un país on li ha dit que de vos a casa tothom?
Vol de Milà?
Ja ho he mirat a l'internet, potser vaig confós,
no,
però...
Jo crec que no. De la resta d'Itàlia...
Ara és tot Itàlia, diguem-ne.
Sí. Bueno, és tot Itàlia perquè el govern ha extès les mesures a tota Itàlia. El que passa és que l'Organització Mundial de la Salut no ha variat la seva qualificació i de moment continua sent zona vermella, malgrat el que hagi dit el primer ministre italià, efectes epidemiològics, les quatre regions del nord d'Itàlia.
I no, això, no se puede salir,
les persones,
no?
Que arriben...
No se puede salir.
A més, ara no es pot sortir. Si a partir d'avui ja no es pot sortir. Claro. Una altra cosa és que arribin vols.
Però vendran vacíos. Perquè en teoria...
Sí, volen molt vols sense passatgers.
Cremen combustible.
Sí, claro, yo lo que entendía ayer es que lo que se hacía era cerrar completamente el país.
Efectivamente.
Bueno, si tú vas ahora a Itàlia, seguramente no te dejen salir. Si tú vas hoy allí... I cuando quieras volver te vas a encontrar con que no te van a dejar volver.
Però com pot tornar un vol buit? Perquè torna un vol
buit? Sí, perquè llavors no perden la quota que tenen els aeroports. Cada aerolínia necessita circular per tenir una quota per poder enlairar-se, per poder tenir un espai.
Encara que no hi hagi ningú a dalt.
Aviam, acabem de saber, per cert, que canviem de tema un instant, que una de les persones, en aquest cas la, una de les dones més empentades cap amunt per Esquerra Republicana, la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, assumirà les funcions que fins ara ocupava Alfred Bosch mentre continuï vacant el càrrec de conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. Per tant, Teresa Jordà ocuparà el càrrec també, és a dir, farà duplicat Conselleria d'Agricultura i Conselleria d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Internacionals i Transparència. I una pregunta que també sembla molt interessant, que en cas que hi hagi un col·lapse d'això que estàvem parlant ara del sistema públic català, haurem de comptar, i seria viable comptar amb l'hospital privat?
Jo crec que la situació actual, com us comentava abans, la fase de contenció es caracteritza per quatre línies de treball. Per disminuir els contagis, localitzar els contagis, per disminuir la transmissió, i aquí és on la població té un paper important, protegir població sensible i preparar el sistema sanitari. La contenció la necessitem per preparar el sistema sanitari en bona mesura. Per tant, a partir d'aquí s'estableixen escenaris de contingència que haurem de veure en cada moment, decidirem quines decisions es
prenen. Gerard Ballera en reclama parts del Camp Nou. Què passa, Gerard?
Sí, sabem ja la decisió, l'està comunicant el secretari general de l'Esport, Gerard Figuera.
Ha produït una reunió per part del govern en el marc del Pla d'Emergències de Catalunya amb representants del Futbol Club Barcelona, i en el marc d'aquesta reunió s'ha comunicat en el club la recomanació de la decisió del govern de la Generalitat de que el partit entre el Futbol Club Barcelona i el Nàpols es jugui a porta tancada. Aquesta és una decisió que el club ha assumit, entenent que la situació, en aquest cas sanitària, no només del país, sinó del conjunt del continent, és el que prima, i per tant el club aplicarà aquesta decisió amb solidaritat amb el conjunt de la ciutadania de Catalunya. Aquesta és una decisió que s'ha pres estrictament per criteris sanitaris, i és per això que passo la paraula al secretari general de Salut Pública de Catalunya, el doctor Joan Guix.
Només pots repetir-ho en castellà?
Ui.
Bé, ja tenim la...
Val. Bueno, és una... Ho ha dit d'aquella manera en Gerard Figueres, que ho ha recomanat i sembla que el Barça ho ha acceptat, eh? Interpreto pel que ha dit, per tant, el partit serà a porta tancada. Jo tindria... Si hi ha preguntes, fes una pregunta. El partit de diumenge de l'Espanyol amb l'Alavés també serà a porta tancada? O dependrà de la Lliga? És a dir, recomana... Jo sé que estem parlant de Nàpols i estem parlant d'Itàlia, ja ho sé, però recomanen a la Secretaria de l'Esport que passi el mateix, o això dependrà de la Lliga de Futbol Professional? Vale? Tu, si ho pots preguntar després, ho preguntaré, això.
Sí, ja. Sí, ho preguntarem, i tant.
I ens ho fas saber d'aquí uns moments. Perquè seria recomanable o no seria recomanable, doctor, això que pogués passar, o que la depèn? Això depèn de la Lliga. La Lliga ja ha dit que el partit de divendres, com ara deia l'Ola García, del Madrid amb l'Eibar, es jugarà a porta tancada, i que probablement el que recomanarà és que jugui tota la Lliga a porta tancada de moment. De moment, si això passa, evidentment, haurem de...
Sí, s'haurà de veure, i en tot cas depèn de la situació epidemiològica i haurà de ser una acció coordinada a totes les instàncies de l'Estat.
Com està la situació, Gerard Ballera, amb les preguntes ara?
Sí, mira, ara parlarà el secretari de Salut Pública, Joan Guix, i explicarà els motius mèdics, els motius tècnics de per què s'ha dit que aquest partit al Barça-Nàpols sigui a porta tancada.
En els darrers dies, la situació epidemiològica tant a l'Estat espanyol com a Catalunya com al conjunt d'Europa ha canviat notablement. Ja esperàvem un creixement de l'aparició de casos i, en conseqüència, d'aïllaments ocasionats per contactes, i això ha obligat a que, per principi de precaució, estem en una estratègia de contingència. L'objectiu, com bé saben, és reduir al màxim el número d'infeccions, i això, un dels primers elements a tenir en compte, és evitar les aglomeracions, mantenir les distàncies de seguretat, i en aquest cas en concret hi havia un factor afegit, i és el fet de la procedència, no només de l'equip, sinó del conjunt de tots els aficionats que podien venir amb l'equip, que procedien d'Itàlia, que, com bé saben, ahir mateix es va procedir al tancament de fronteres per motius sanitaris. Bàsicament, aquestes són les...
Ui. Havia sigut per recuperar el so bo, perquè tenim un so que està facint nosos ferrats de l'òpera dels germans Marx. Estàvem parlant de... Clar, i un altre element important també en aquest partit, que és que ara ho farem per contenció del propi risc a Catalunya, entre altres coses, perquè els aficionats del Nàpols no poden venir, no poden sortir, amb la qual cosa també és un tema de prudència des del punt de vista propi dels propis catalans. Estava parlant el director de Salut Pública, el doctor Joan Guix. Esperem recuperar un millor so, per aviam si ens expliquen més coses del que s'ha decidit des del Futbol Club Barcelona. Mentrestant, Anna Buch, des de Roma. Bon dia, Anna.
Hola, bon dia.
La pregunta és molt clara. Com esteu?
Doncs mira, amb una sorpresa que ens va arribar ahir per la nit, que no ens l'esperàvem en aquest punt, de que Itàlia decidi que tot el país sigui zona vermella, per la qual cosa canvia completament l'estil de vida dels italians, que estan recomanats a quedar-se a casa en la mesura del possible.
La gent no està complint, clar, estem parat de molt poques hores, però la gent no està complint aquesta hora al matí, 11:30?
Jo imagino que sí, la gent està molt preocupada, ha arribat la consciència de que això no és, diguéssim, només un virus o com potser es tractava al principi, ara és una cosa que pot afectar el sistema sanitari, que està col·lapsat aquí a Itàlia, les urgències i les unitats de cures intensives, i per tant el primer ministre ha demanat als italians que durant aquest temps limitat, que de moment és fins al 3 d'abril, canviïn la seva manera de viure, és a dir, no vagin a un bar, no vagin al restaurant, si poden fer treballar des de casa amb teletreball, doncs ho facin. No es pot, els joves els demanar que, sisplau, encara que no vagin a l'escola, no quedin per prendre alguna cosa en un parc, perquè no ens ho podem permetre en aquest punt.
Perfecte. Evidentment la gent no pot sortir, és a dir, els aeroports estan tancats, interpreto, no? Perquè, esclar, si no poden sortir, què passa amb els aeroports?
No, la cosa és que el decret que van aprovar i el govern vol dir estendre les mesures de la Llombardia i les 14 províncies que es van determinar com a zona vermella el passat diumenge a tot el país. Això vol dir que els aeroports i les estacions continuen oberts, però que per moure's, diguéssim, els italians no poden moure's de les seves pròpies ciutats o zona on viuen a altres llocs del país o de fora. A no ser que en un formulari autodeclarin que tenen motius d'emergència per fer-ho, ja siguin laborals o de necessitat o de salut. Això vol dir que els aeroports, en teoria, segueixen oberts. Això sí, ja hi ha països com Malta, per exemple, que aquest matí ha tancat els vols amb Itàlia. Això dependrà una mica de cada país, no? Ryanair ha suspès vols, a l'Itàlia també. Els aeroports seguiran funcionant, però els avions aniran buits i anirà depenent una mica de cada país si tanca els vols o no.
Déu-n'hi-do. Per cert, que acaba de piular el Xavi Coral des de Brussel·les, que el president del Parlament Europeu, David Sassoli, es confina voluntàriament 14 dies a casa seva a Brussel·les com a precaució perquè el cap de setmana passat va ser Itàlia.
Jo em sembla que aquí ara començarà tothom a confinar-se i a mirar sèries de televisió.
Però, per exemple, les autoritats a Brussel·les ja fa una setmana que han decidit no rebre visites, per exemple. Ho dic perquè jo amb la universitat, per exemple, tradicionalment sempre fem durant aquest mes de març una visita a les institucions europees i ens van dir no podem rebre ni a Comissió Europea ni a Parlament Europeu visites.
Pues, ja tornareu més tard, tu. Venga. No passa res, tampoc. Bueno, Anna Buch, moltes gràcies des d'Itàlia.
Vale, a vosaltres.
Que vagi bé, sort i ànim. Gerard Ballera, perdó, entorn un segon, Gerard, alguna novetat?
Joan, més enllà del futbol, la recomanació de salut en esdeveniments tipus Godó, Volta a Catalunya, quina és la recomanació que s'ha de fer?
Torno a insistir, anirem fent pas a pas, cada vegada tindrem més consistència i prendrem unes línies més de llarg abast, però en el moment actual, pas a pas, que és el que és prudent.
Més enllà de l'esport,
que incluso se llega a suspender por esto de que las fronteras están cerradas en Itàlia, la possibilitat de que el Nàpolis no pugui viajar, se contempla la possibilitat.
No ens plantegem això segurament el secretari d'Esport...
No, per un motiu, perquè han dit que a Itàlia hi haurà casos excepcionals que podran sortir, i suposo que el futbol en aquest partit és excepcional.
Algun tipus de competició...
A més, és en zona presumptament no vermella, com era inicialment Nàpols.
Em sembla que fins aquí la compareixença de Joan Guix. Encara més preguntes pel secretari general de l'Esport.
Li he preguntat per l'Espanyol o no?
En estos momentos lo que se ha hecho es abordar estrictamente este partido en el marco de la Comisión del Plan de Emergencias de Cataluña. Vamos haciendo un seguimiento diario
tanto de las nuevas recomendaciones que aparecen en el nivel del Ministerio y del Departamento, como de las medidas que se adoptan a nivel internacional, y es en base a las nuevas recomendaciones que van apareciendo que vamos analizando acontecimiento deportivo tras acontecimiento deportivo. Por lo tanto, hay un análisis minucioso de cada uno de los grandes acontecimientos deportivos que se van a acelerar en territorio, en este caso, catalán. También hay un seguimiento de aquellos acontecimientos deportivos que deben celebrarse fuera...
Que es lo que deia el doctor Ramentol. Bueno, pues el dia a dia... Pasito a pasito va a estar Perpinyà. Vull dir, és que és allò que dius, bueno, pues poc a poc, i anirem veient com va evolucionant tot. Depèn de l'evolució del virus, es prendran mesures més extremes, menys extremes, o fins i tot reconduir alguna que s'hagués pres abans.
Digamos, no, apareciendo a lo largo de las horas, porque como están viendo, especialmente desde este fin de semana, la situación es cambiante y, por lo tanto, el criterio de prudencia nos dice que vayamos abordando también paso a paso.
Gerard, ens insisteixen, què pot passar amb la Volta?
Doncs la Volta a Catalunya és evident que és un esdeveniment que no reuneix grans aglomeracions de públic, en aquest cas en espais tancats. És un esdeveniment que passa, diguem, a l'aire lliure i que produeix, diguem, molt pocs contactes, en aquest cas de persones i a curta distància, i això es produeix gairebé exclusivament en les sortides i en els finals d'etapa. En aquest cas estem analitzant el que estan fent altres rondes, que és bàsicament, doncs, delimitar els perímetres d'aquests inicis d'etapa i de final d'etapa, per tal que, si amb aquesta mesura, doncs, complim els criteris mèdics, la Volta es pugui i continuar celebrant, però al mateix temps no posar en risc ni a la salut del públic ni a la salut dels ciclistes. Insisteixo que aquesta és una valoració que estem fent també hora a hora i que a hores d'ara l'estem situant en aquests termes, ja que estem veient que és el que hem fet en altres rondes. No vol dir això que la valoració, doncs, en les properes hores o dies canviï i ens porti a prendre algun altre tipus de decisió.
Doctor, avui hi ha una roda de premsa de presentació del Godó, sí. I no s'ha fet.
És evident també que per criteris de prudència, quan el Godó, doncs, es considera que és un gran esdeveniment esportiu en el que hi haurà una aglomeració de molt públic, tant del país com de procedència diversa, doncs, seguint aquest mateix criteri de prudència, encertadament es va, diguem, prendre la decisió de no presentar el torneig fins que no hi hagin les garanties al 100% segures de que el torneig o bé es celebri o que es celebri, doncs, amb unes condicions diferents. Com vostès han vist també, el tennis, doncs, hi ha grans slams que s'estan, doncs, cancel·lant en altres indrets del món. Per tant, hem de veure com, amb els criteris, insisteixo, que hi hagin en el moment de prendre la decisió, s'aborda la celebració, en aquest cas, doncs, d'un torneig del Màster 500, com és el conte de Godó de tenis.
Doctor, és el primer dia que han cerrado colegios y universidades en Madrid. No sé cómo ven esa medida y si aquí en la Generalitat se están planteando medidas parecidas.
No, en el momento actual, dadas las circunstancias que tenemos en Cataluña, que son distintas de las que tienen en la Comunidad Autónoma de Madrid, no estamos contemplando estas medidas en estos momentos.
Gràcies. Doncs amb aquesta última resposta, Joan Guix, que nega que estiguin en la mateixa situació que Madrid pel que fa al tancament al possible tancament d'escoles.
I el del partit del dissabte han dit alguna cosa o no?
Però sobretot a mi passa hora.
Sí. Llera. Gerard.
La premsa en principi no hi ha cap
problema. No, sembla que no sentia. Val, perfecte, 3:15. Gràcies. Vaja, el que sabíem, que fa una estona que sabem, Barça-Nàpols a porta tancada. En fi, queden dues preguntes per fer i acabarem ja amb el doctor Ramentol.
Abans de la pregunta, jo voldria reiterar una idea important que jo crec que és necessari que els oients ho tinguin molt clar, i és que darrere de qualsevol decisió d'aquest tipus de salut pública hi ha un anàlisi de les evidències disponibles a dia d'avui de mesures com aquestes en situacions similars. Per tant, tota decisió està basada en una evidència contrastada i sempre d'acord amb l'anàlisi de la situació epidemiològica en el moment en què es pren aquesta decisió.
Va, això... Va, és a dir, aquestes respostes, aquestes preguntes tipus test que està formulant la ciutadania o nosaltres amb el doctor Ramentol s'haurien de fer cada dia. Uh-huh. Perquè cada dia la situació és canviant.
Servei públic.
Correcte, però és que el servei públic en aquest cas canvia cada 24 hores. I per què? Doncs perquè veurem com actuar. Imagina que efectivament la calor que fa, que explicava la USART aquest matí, es dispara molt i efectivament notem que aquí hi ha una davallada del virus. Bueno, però això afectarà d'una altra manera. Afectarà d'una altra manera, tots plegats. En fi, però per això et dic, hora a hora, dia a dia. La Montserrat.
El meu pare té 75 anys i és un malalt de leucèmia. I baixa periòdicament a la farmàcia del Clínic. De fet, li toca aquesta setmana i està una mica espantat. No sé si fora bo que en comptes d'anar-hi anés jo com a filla i, bueno, amb la màscara i tal, perquè, clar, ell té les defenses molt baixes degut a la seva malaltia.
jo crec que la proposta que fa com a filla és la més encertada en aquesta situació, d'acord amb les recomanacions que estem manegant actualment. Les persones amb immunosupressió, com sembla ser que és el cas del seu pare, doncs és preferible que limitin la seva vida social i que intentin no sortir del domicili si no és per situacions imprescindibles. Si es pot substituir pel recolzament familiar, doncs benvingut sigui. El que no he acabat d'entendre és el tema de la mascareta. En tot cas, la filla no ha d'anar amb mascareta pel carrer.
Bé, no, sí. Queda clar. El Ramon.
És cert que el virus no resisteix a altes temperatures i aconsellen beure líquids calents, per exemple, té calent o cafès amb llet o coses d'aquest tipus, perquè el passar per la gola no ho aguanta?
Jo crec que en aquests moments no hi ha evidència suficient com per recolzar mesures com aquestes.
Val. Els animals. Hi ha algú que ens pregunta si els animals també els afecta el coronavirus o no, les mascotes?
Bé, en tot cas sabem que el coronavirus és una infecció que inicialment venia d'un animal. El seu comportament amb les mascotes doncs tampoc és conegut, perquè estem davant, insisteixo, d'un virus que el coneixem des del mes de desembre de l'any passat. Per tant, la persona que s'interessi una mica per aquest virus i miri una estoneta a internet ja en sabrà més que el savi més gran del món del coronavirus SARS-CoV-19. Per tant, anem aprenent sobre la marxa. En tot cas, les mesures de cara a les mascotes són mesures també d'higiene i de prevenció vigents, com les que tenim avui en dia.
Val. Vaig a rentar-me les mans. Ara no, de seguida. Gràcies, doctor, per haver-nos acompanyat.
A vosaltres.
Continuem per acabar la tertúlia també amb l'Anton Lozada, la Lola García, el Bernat Adéu i el Toni Aira, i amb la mirada d'en Pere Mas.